Cuida't. Bon dia. Aquesta nova temporada encetarem un bloc de programes on parlarem de les plantes medicinals, o sigui, les herbes que tots coneixem i que les tenim al nostre abast, que també molta gent les utilitza a casa seva. Avui parlarem del romer i de la camamilla. El romer es troba en regions seques i càlides i és una planta que prefereix terres calcàries i acompanya sempre a les carrasques i als matolls. Amb la seva descripció podríem dir que és un arbust llenyós que pot fer fins a un metre d'alçada. Floreix quasi bé durant tot l'any. Hi ha una dita que diu: de flors de romaní i de noies per casar, tot l'any n'hi ha. Les parts que s'utilitzen són les humitats florides, o sigui, les seves fulles i les flors. A molts llocs s'anomena de moltes maneres diferents. A Catalunya, tant el coneixem com el romer, com el romaní. A Castella, o en castellà, romero común, romeo, aroma de mar, rosmarino. Els bascos l'anomenen el romero. I els gallecs, romeu, alecrín i rosmarinho. Les seves propietats en són unes quantes. I entre elles tenim la propietat estimulant, la propietat antiespasmòdica, és lleugerament diurètic i colagog. Ara passarem a explicar d'aquí un moment totes aquestes propietats. Una cosa curiosa del romer, que és molt conegut des de molt antic, es diu que els faraons egipcis es feien posar manats de romer sobre la seva tomba per perfumar el seu viatge al País dels Morts. En el segle XIV, la reina Isabel d'Hongria, martiritzada pel reumatisme, va recobrar, es diu, la seva joventut gràcies al romer. Tant que el rei de Polònia, quan tenia els seus 72 anys ben complerts, la va demanar en matrimoni. Des de llavors es parla de l'aigua de la reina d'Hongria per fer referència a una de les maneres d'aplicar aquesta planta. Parlem una mica de les seves propietats. Les propietats, per exemple, que tenen la tonificant és una de les accions més importants que té aquesta planta. Per exemple, els convalescents, els que estan esgotats, depressius, i inclús els més ancians, trobaran en les seves infusions un fabulós tònic que els retornarà la vitalitat perduda. Sempre es té que prendre amb infusió o essència. La propietat estimulant, per exemple, en cas d'hipotensió o d'esgotament físic, funciona perfectament, però tens que fer friccions i banys de romer. Dins de la seva propietat diurètica i antiespasmòdica, l'aconsellem molt pels còlics renals quan es tracta d'expulsar el càlcul. També ho farem prenent unes infusions o unes gotes de la seva essència. Les propietats digestives, o sigui, les colagogues, perquè ens entenguem la paraula aquella estranya que he dit fa una estona, estimulen la secreció biliar. És protector i regenerador hepàtic i també carminatiu, que vol dir que fa un procés d'eliminació dels gasos intestinals. Si ens el prenem després de les menjades, ens facilita la digestió. La propietat com a vulnerari i antirreumàtic és perquè té una marcada acció antiinflamatòria que el fa ideal per friccionar sobre els esguinços i dolors musculars que tinguem pel cos. També amb un foment serveix per relaxar la musculatura de l'espatlla i calmar els dolors de la zona cervical, dorsal i lumbar. Un foment no és res més que allò que es diu amb una altra paraula cataplasma, un drap humit amb la infusió del romer. també té la propietat cicatritzant i antisèptica. Per què? Perquè estimula la cicatrització de les ferides que ens podem fer, sempre que siguin unes ferides bastant lleus. També ajuda a curar les úlceres de la pell i els eczemes, com també les llagues de la boca fent-ne glopetxos. El romer és una planta que la podem trobar a tot arreu del nostre contorn. També podeu fer el que es diu l'alcohol de romer. Per fer l'alcohol de romer, el que tenim que fer és agafar i recollir les flors del romer quan està més florit que mai, introduir-les dins d'una ampolla de color verd de vidre i afegir-hi alcohol rebaixat a uns 60-62 graus. Així l'alcohol aquest, quan ens l'apliquem a la pell, no ens cremarà. El posem a sol i serena, 40 dies, i un cop han passat els 40 dies, el que fem és colar aquest alcohol amb altres ampolles i el tenim preparat per fer-nos friccions. O sigui, ja ho sabeu, quan hagin florit els romers, el que tenim de fer és preparar aquest alcohol de romer per fer friccions dins el Ara parlarem de la camamilla. L'hàbitat de la camamilla es pot dir que abunda en camps i camins d'arreu. Se la troba per gairebé tots els conreus. La seva descripció visual és una planta herbàcia d'entre uns 20 i uns 50 centímetres. Les seves tiges són molt ramificades i les flors s'agrupen en els caps i són més o menys de 2 centímetres de diàmetre, semblants a les margarides. Floreix a partir del mes d'abril i durant quasi tota la primavera es pot collir tranquil·lament. Les seves parts utilitzades sempre són les flors. Nosaltres l'anomenem camamilla, maçanella, majola. Els castellans o castella l'anomenen manzanilla comun d'Aragón, manzanilla de Castilla, cada un se la fa seva. I, en realitat, és de tothom, ens la trobem per tot arreu. Els bascos, com sempre, camamilla, però amb una bona K, per diferenciar-se una mica. I els gallegos són més finets al parlar, i diuen macela i mogarcela. Sembla que diguin altres coses, i no lo de la camamilla. Mogarcela a mi em sona a algú per menjar, però no som italians ni gallecs. Les seves propietats. El seu principi actiu més important s'anomena camazoler, que és un antiinflamatori, i el bisabolò, que és un sedant. Ja veieu que els noms són ben estranys. Dins d'aquestes propietats tenim que la camamilla és sedant i antiespasmòdica. És un tònic intestinal i també és carminativa, aupèptica, amenagoga, febrífuga, suorífica, analgèsica, antialèrgica, cicatritzant, emolient, antisèptica i antirreumàtica. Més coses ja no pot tenir. És una de les plantes més completes que tenim. Són molts els que al parlar de tisanes o infusions pensen de seguida en la camamilla. Es podria dir que per la gent és la tisana per excel·lència, Quan tens algun problema, pren-te una camamilla. Quan no saps què prendre després de menjar, una camamilla. És una cosa que la fem utilitzar a diari tothom. Anem a parlar una mica de les seves propietats, perquè he dit una de noms que, la veritat, ens perdem una mica. La propietat sedant i antiespasmòdica resulta molt útil, com ja ho diu alguna paraula, contra els espasmes de l'estómac i dels budells, deguts al nerviosisme o a l'ansietat. També es pot administrar en còlics de tots tipus, especialment en els renals i biliars, pels seus efectes sedants i relaxants. Com a tònic intestinal i carminatiu, encara que sembli estrany, la camamilla també estimula la motilitat del tub digestiu. Per això, convé als recent operats i als que pateixen d'excés de gasos prendre-la perquè els ajuda a expulsar els gasos i a mobilitzar aquests budells que després d'una operació han quedat com aturats. En realitat, la seva acció consisteix en regular, normalitzar tot el funcionament intestinal. La propietat eupèptica és ideal pels empatxos o per les digestions pesades. Després d'un bon tiberi, una camamilla sempre ens farà bo. Alleuja els vòmits i les nàusees i, a part, ens estimula lleugerament la gana. Les camamilles més amargues es troben a Sòria. No són d'aquí. Ja veieu. I tenen una acció eupèptica superintensa, o sigui, són més potentes que les que trobem per aquí als nostres contorns. I només és per l'amargor que tenen. La propietat amanogoga és per estimular la funció menstrual, normalitzant la seva quantitat i la seva periodicitat. O sigui que ens equilibra una mica la menstruació de la dona. I també ens alleuja els dolors de menstruació. Parlem d'uns dolors també que no siguin molt forts, perquè hi ha dolors que no poden superar la camamilla. Dins de la propietat febrífuga i suorífica, que no és res més que febre i suor, vol dir que fa baixar la temperatura i provoca que transpirem. O sigui que en els malalts febrosos, especialment sobretot els nens, convé que els hi donguem una bona tisana de camamilla. Com a propietat analgèsica, calma alguns dolors de cap, alguns, no tots, i alguna neuràlgia. D'aquest tema se n'encarreguen altres plantes, però ella també fa un bon percentatge d'ajuda. Dins de la propietat antialèrgica, s'ha demostrat la seva acció moderadora sobre les reaccions al·lèrgiques. Moderadora, com l'asma, la rinitis o les conjuntivitis al·lèrgiques. Es recomana sempre, en les crisis al·lèrgiques agudes, fer un tractament de fons per evitar-les. Vol dir que primer tenim que fer un tractament preparatiu i després aplicar aquest tractament amb una mica més de dosificació. Els millors resultats s'obtenen de combinar l'aplicació interna, o sigui presa, vol dir les tisanes, amb l'externa, fent de l'aigua de la camamilla com un col·liri i irrigacions a la nostra fossa nasal per netejar totes les mucositats que puguem tenir. Dins de la propietat cicatritzant, emolient i antisèptica, es treballa més en l'ús extern. Dóna bons resultats per rentar tot tipus de ferides, úlceres e infeccions de la pell, també com ja hem anomenat, per fer-les servir com a col·liri per rentar els ulls. Quan tenim conjuntivitis o irritació ocular, coses simples. S'utilitza també com antiinflamatòria aplicada en forma de compreses sobre eczemes, erupcions i altres afeccions de la pell. Els rentats de seient, amb la seva infusió, desinflamen les hemorroides, o més vulgarment conegudes com les morenes. No és per dir mala paraula, però la gent ens entendrem més bé si ho diem d'aquesta manera. I per últim, la seva propietat antirreumàtica es pot aplicar en forma d'oli per fer friccions a la zona de l'esquena o quan tenim una tortícolis, un mal en la zona cervical donat per un mal, una mala posició, per algun dolor reumàtic d'aquests que comencen, no dels crònics, i també pot servir per posar-la sobre les contusions, un copet. Els nens es fan un cop, llavors aplicarem un oli fet amb camamilla damunt de la zona afectada. Fins aquí el programa d'avui. Ens trobarem el proper dia 6 de novembre. Adéu.